Fe Historia.
Fa 800 anys, el rei Pere I de Catalunya i Aragó no es volia ni acostar a la seva dona, Maria de Montpeller. No li agradava gens, i això preocupava els nobles, perquè si no tenia un fill, no hi hauria hereu i es quedarien sense rei. Així doncs, van decidir enganyar-lo. Li van dir que a la cambra l'esperava una donzella que a ell li agradava molt. Ell hi va anar molt content, i com que tot estava a les fosques, no es va adonar que amb qui estava era precisament la seva dona.
Gràcies a aquell engany, va néixer el nostre protagonista. Un nen que no ho va tenir gens fàcil, però que amb valentia i coratge va acabar convertint-se en el rei amb el regnat més llarg que mai hi ha hagut a Catalunya. Un home que va fer història. Sabeu com es deia? Jaume I, el Conqueridor. Aquell nen naixia l'any 1208, en plena època medieval, i la seva mare li va triar el nom d'una manera ben curiosa.
Majestat, seguint la tradició li posareu Pere com el pare o potser Alfons com el seu avi?
Ni Pere ni Alfons. Vull que feu 12 ciris exactament iguals i que cada ciri escriviu el nom d'un dels 12 apòstols de Jesús.
I què vol que en fem d'aquests ciris, majestat?
Els encendrem tots al mateix moment i l'últim que es consumeixi ens dirà el nom del meu fill.
Així ho van fer, i el darrer ciri a apagar-se va ser el que duia el nom de l'apòstol Jaume, i aquest va ser el nom que li van posar. Ja us hem dit que al principi aquell nen no ho va tenir gens fàcil. De fet, encara sent un nadó, ja tenia enemics. Un dia, des d'un forat fet al sostre de la seva habitació, algú va tirar una pedra molt grossa sobre el bressol per intentar esclafar-lo.
Però què li han fet? Com està?
No pateixi, majestat, no pateixi. Han fallat. El nen està bé.
El llitet va quedar fet miques, però per sort a ell no el van tocar.
El pare d'en Jaume, el rei Pere, tenia un enemic molt perillós, un noble francès que es deia Simó de Montfort. Per intentar evitar una guerra amb ell, li va proposar que en Jaume i la seva filla, quan es fessin grans, es casessin. Simó de Montfort va acceptar, i el rei Pere li va entregar el seu fill. Pobre Jaume, només tenia 3 anys quan va haver de deixar casa seva per anar al castell de l'enemic que, evidentment, el va retenir com a hostatge.
I ja no va tornar a veure els pares. La mare va morir a Itàlia, on havia viatjat per aconseguir que el papa de Roma obligués en Simó a tornar-li el fill. Diuen que la seva tristor era tan gran que va morir de pena. I per postres, pocs mesos després, Simó de Montfort no va fer cas del pacte i va matar Pere I en una batalla. O sigui que quan tenia només 5 anys, en Jaume havia quedat orfe i era l'hereu de la corona catalano-aragonesa. Fins als 6 anys va estar tancat al castell de Simó de Montfort, però finalment el papa de Roma va exigir a Simó que alliberés el nen i el retornés a la seva terra. I ho va haver de fer. L'infant Jaume va tornar a Catalunya, concretament a Lleida, on el van coronar rei i tots els nobles van jurar respectar-lo i defensar-lo.
Abans de morir, la seva mare havia demanat que, si un dia ella faltava, el seu fill fos educat pels templers al castell de Montsó. I així ho van fer. Van confiar en Jaume als templers, que eren alhora monjos i guerrers, i d'ells va rebre l'educació per ser un bon cavaller, fins als 9 anys. A part de llegir, escriure, gramàtica i retòrica, també va aprendre a muntar a cavall, a caçar i a lluitar amb armes. N'havia d'aprendre molt de lluitar, perquè durant la seva vida li tocaria anar unes quantes guerres.
Per sort, allà a Montsó també hi havia el seu cosí, Ramon Berenguer, una mica més gran que ell. Tots dos van créixer junts, sota la tutela dels templers, i entrenaven plegats lluitant amb espases i llances, i cada dia que passava ho feien millor. Els templers, a part de ser uns lluitadors llegendaris, també eren monjos i, per tant, el petit Jaume va rebre una gran educació religiosa, cosa que va fer que al llarg de la seva vida tingués ganes de reconquerir les terres que estaven sota poder musulmà.
Quan va fer 10 anys, les corts del seu regne el van declarar major d'edat, perquè ja feia massa temps que ningú no regnava, i això els neguitejava. I així que en Jaume va fer 13 anys, el van casar amb Elionor de Castella, de 19 anys, perquè tinguessin un fill i així assegurar que hi hagués un hereu que seguís la dinastia. Un any més tard va néixer el seu fill, l'infant Alfons, pobre Jaume, amb 14 anys, casat i amb un fill.
Val a dir que uns anys després Jaume I va demanar al papa de Roma que anul·lés aquell matrimoni i l'Elionor es va fer monja. Ell, al cap d'un temps, es va tornar a casar, aquest cop voluntàriament, amb Violant d'Hongria, amb qui va tenir 4 fills i 5 filles.
Però tornem a aquell Jaume adolescent. Ja era rei, però els nobles el veien com un nen i l'intentaven manipular per aconseguir el que els interessava. Però en Jaume era fort i els va plantar cara. Va haver de lluitar contra els seus nobles per demostrar-los la seva vàlua. Fins a 3 vegades es van rebel·lar els seus nobles. La segona vegada el van empresonar i tot. I va haver de pagar un rescat perquè el deixessin en llibertat. I amb 17 anys, per demostrar que ja no era un nen, es va proposar conquerir més territoris.
Vull ampliar els dominis. El meu regne ha de ser més gran.
Cap al nord a conquerir terres franceses, majestat?
No, allà el meu pare hi va perdre la vida. Prefereixo anar al sud. Les terres valencianes estan plenes de musulmans i els hem de fer fora.
Així que van baixar cap al sud, fins a arribar al castell de Peníscola, un castell molt important. Jaume I va demanar ajuda als nobles catalans i aragonesos, però li van girar l'esquena i el van deixar sol. Encara no creien en el rei Jaume perquè era massa jove. Així doncs, el setge a Peníscola va fracassar. Tot i així, Jaume I sabia que tenia molta vida per davant i que, per tant, no s'havia de rendir mai.
Amb tota l'experiència guanyada després d'haver superat tantes dificultats, el rei Jaume I ja tenia 21 anys i es va proposar conquerir Mallorca. En aquell moment era territori dels musulmans, que feien la guitza als vaixells catalans. Si aconseguia conquerir Mallorca i fer-ne fora els musulmans, podrien controlar el comerç cap a la Mediterrània. Va fer un impost per recaptar diners i va parlar amb mercaders que havien estat a Mallorca per estudiar l'illa i poder tramar un bon pla d'atac.
No volia tenir un altre fracàs com el de Peníscola. Per tant, aquest cop havia de tenir els nobles al seu costat. Va parlar amb els nobles catalans i els aragonesos i, per convèncer-los, els va oferir una part de les terres que conquerissin i el botí. Els catalans van acceptar, els aragonesos no, però el rei estava impacient i va pensar que amb els catalans en tindria prou.
Era el 1229 i de les platges de Salou en van sortir més de 150 vaixells amb 15.000 soldats i 150 cavallers a cavall.
Aquest mar ha de ser nostre. N'hem de fer fora els musulmans.
Esteu nerviós, majestat?
Nerviós no. Som molts milers d'homes. Estic ansiós. Vull arribar-hi ja i treure'm aquella espina clavada que va ser el fracàs de Peníscola. Aquest cop guanyarem. I tant si guanyarem.
Van estar 2 dies navegant fins que hi van arribar. En veure'ls arribar, tots els musulmans, espantats, es van tancar a la capital, que llavors es deia Medina Mallorca. Les tropes de Jaume I van estar assetjant la ciutat durant 3 mesos amb tot tipus de màquines de guerra, com ara ariets i catapultes. Però les muralles de la ciutat eren fortes. Calia tenir paciència i no rendir-se. I al final, el 31 de desembre, van fer el darrer assalt i van guanyar la batalla. Van entrar a la ciutat i, com que els homes de Jaume I estaven farts d'esperar el botí, van fer una matança terrible i van saquejar tota la ciutat. Ho van assolar tot durant 18 dies.
Passaven els anys. Jaume I ja era un rei respectat. Als 35 anys era un home fort, amb una llarga cabellera rossa, musculós i més alt que la resta d'homes. Penseu que llavors hi havia pobresa i mala alimentació i la gent no creixia massa. En canvi, un rei com ell havia crescut sa i ben alimentat i tenia ganes de seguir conquerint territori.
Ja vam fer fora els musulmans de Mallorca. Preparem-nos per a la següent campanya.
Quin objectiu teniu, majestat?
El que ja tenia els 17 anys i que per manca del suport va fracassar. El lloc on els musulmans són més forts. València.
Teniu raó, majestat. Aquest cop fins i tot els nobles d'Aragó us faran costat.
Ho han de fer. València serà nostra.
I així va ser. Jaume I comptava amb el suport de tots els nobles per anar a lluitar i així guanyar València als musulmans. Van començar per Borriana i van aconseguir conquerir el nord de València. Van ser 5 anys seguits d'atacs i saquejos.
A totes aquestes campanyes, com us podeu imaginar, milers de soldats dormien en tendes. Hi havia campaments que ocupaven prats sencers i sempre, al mig del campament, hi havia la tenda més alta, la del rei. Doncs mireu si passaven dies i dies atacant muralles enemigues que fins i tot una oreneta va tenir temps de fer niu al pal més alt de la tenda de Jaume I. I no sols hi va fer niu, sinó que també hi va criar i tot.
El 1237, Jaume I va tornar a Catalunya a buscar més reforços i això ho van aprofitar els musulmans per atacar el seu exèrcit, que l'esperava. Més d'11.000 enemics van atacar els 1.000 cristians. Però el rei Jaume els havia transmès coratge i valentia i van resistir, i els musulmans van haver de fugir. La batalla del Puig va ser una gran victòria. Quan el rei va tornar, va decidir que no tornaria a deixar els seus soldats sols i, per demostrar-ho, es va instal·lar a la seva tenda amb la seva esposa, Violant d'Hongria.
Tocava avançar cap a València. Jaume I va sortir de la tenda amb el casc lluent i la capa de viatge a les espatlles i va donar l'ordre de desmuntar el campament. Quan els seus servents van començar a fer-ho, l'oreneta que hi havia fet niu va començar a volar i a xisclar.
Atureu-vos! Aquesta oreneta havia fet niu a la meva tenda i ella també forma part de les nostres victòries. No la farem fora de casa. Que la meva tenda no es desmunti fins que ella i la seva família decideixi marxar.
Tal com havia passat a Mallorca, milers i milers de musulmans van refugiar-se darrere de les muralles de la capital. Aquest cop, València. Imagineu-vos quina por que tenien a l'exèrcit de Jaume I, que la ciutat va passar de 15.000 habitants a tenir més de 50.000 persones muralles endins en molt poc temps. El 1238 va començar el setge. Més de 60.000 guerrers envoltaven la ciutat i utilitzaven trabuquets per bombardejar les muralles de la ciutat sense descans. Un trabuquet era una màquina de guerra revolucionària. Era similar a una catapulta que llançava pedres de 150 quilos a més de 300 metres de distància.
Seguia el setge a València i un dia, en un atac dels homes de Jaume I a un grup de guerrers musulmans, el rei va veure que tot plegat formava part d'un parany i va anar a defensar-los a cavall amb un grup d'homes més. Es va acostar tant a les muralles que va rebre una fletxa al cap.
Han ferit el rei!
No, no estic pas ferit. Ho veieu?
Es va arrencar la fletxa tot sol i va començar a riure ben fort.
Només és una esgarrapada. Va, som-hi! A l'atac!
I tant si l'havien ferit. Però Jaume I no volia mostrar-se feble i dèbil, o serien derrotats. I la jugada li va sortir bé. Per sort, la ferida no era mortal i aquella manera de reaccionar va donar força i moral als seus homes, que van culminar l'atac amb èxit.
El setge, els bombardeigs, els atacs a cavall i les lluites amb espasa cos a cos van durar mesos i, finalment, els musulmans es van rendir. La bandera de la mitja lluna desapareixia de la ciutat i s'hi alçava la bandera de les 4 barres. Quina gran victòria! El rei Jaume I va entrar triomfant a la ciutat de València el dia 9 d'octubre. I és per això que al País Valencià se celebra la Diada Nacional en aquesta data. Per evitar que passés el mateix que havia succeït a Mallorca, on hi va haver aquella gran matança, Jaume I va acompanyar i escortar els vençuts perquè poguessin marxar sense que els matessin.
La resta de ciutats i castells de València es van anar rendint de mica en mica i finalment tot València va ser conquerida per Jaume I. Les noves terres a la costa les van repoblar catalans i les de l'interior aragonesos. Els musulmans, que no van marxar, van quedar sotmesos als cristians. Podien practicar la seva religió i governar-se amb les seves lleis, però havien de pagar impostos i alguns se sentien maltractats. Per això es van revoltar fins a 3 vegades, però totes 3 vegades van fracassar. Els homes de Jaume I els van esclafar. Jaume I tenia 60 anys i encara volia fer més gran la seva gesta.
Prepareu les armes i enllestiu les naus. Anem a Terra Santa.
Una croada, senyor?
Sí, reconquerirem Jerusalem als musulmans. La meva llegenda serà més gran encara.
30 naus grosses i algunes galeres, carregades amb 2.500 homes, van salpar cap a Jerusalem. Però hi hagué unes fortes tempestes i el mar és el pitjor lloc on pots estar si hi ha tempesta. La galera reial va quedar molt malmesa i va haver de tornar amb la cua entre cames. De fet, de les 30 naus, només 11 van arribar a destí i no van ser suficients per guanyar la batalla. Centenars d'homes hi van deixar la vida. La croada catalana també passaria a la història com la croada fallida.
Jaume I va arribar vell i va tenir un regnat de 58 anys, el més llarg de la nostra història. I va voler ser recordat així, com un heroi valent i fort que va guanyar gestes i honor. Per això va fer escriure el Llibre dels Fets, la primera gran crònica de les quatre que es van escriure a l'època medieval, un llibre que encara es conserva i que ens ajuda a comprendre una mica més l'edat mitjana. Podem suposar que, com que va ser dictat pel mateix rei, devia exagerar una mica els èxits i amagar una mica els fracassos. Tot i així, ens ha ajudat a saber moltes coses d'aquest home que no es va rendir mai, que tants territoris va conquerir i que, gràcies al seu coratge i a la seva valentia, va fer història.
Si vols conèixer més sobre Jaume I, entra a petitsapiens.cat.
Endinsa't en la seva història amb els jocs interactius que trobaràs al web. Un podcast de Petit Sapiens.
012, la millor resposta.
Ai, que bé, per fer cap de setmana. Què voleu que fem avui?
Podríem anar a caminar per la muntanya, no?
L'Organització Mundial de la Salut recomana fer activitat física cada dia. 30 minuts als adults i la gent gran i 60 minuts als infants i adolescents. Una vida activa millora la salut física i mental, disminueix l'ansietat, l'estrès, la depressió i prevé i controla malalties cardiovasculars i metabòliques. Mou-te i viuràs més i millor. Més informació a esport.gencat.cat. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.